Microver. Edita i presenta Paco Tafalla.
I com cada setmana, aquestes últimes setmanes, anem a fer un repàs de l'activitat municipal aquí a través del Microver. Ja sabeu, un programa on tenim l'oportunitat de parlar amb els regidors responsables de les diferents àrees de l'Ajuntament de Roquetes per conèixer de primera mà de quina manera es treballa pels ciutadans. Avui centrarem el nostre programa per a parlar d'obres públiques, serveis municipals i béns, també de comunicació, participació ciutadana i transparència, i gestió ambiental i eficiència energètica. I per a parlar d'aquestes àrees tenim el regidor responsable de l'Ajuntament de Roquetes, a Jordi Alliput. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots i totes.
Com sempre, ens trobem a final d'any i és moment de fer un balanç, un recordatori de les diferents activitats i projectes que es porten a terme des de l'Ajuntament de Roquetes, des de les diferents àrees. Ens centrem en aquestes àrees de les que n'és responsable i, si li sembla, doncs, ja que estem aquí a l'emissora municipal, Antena Caro, parlem de l'àrea de comunicació. Concretament, comunicació, participació ciutadana i transparència. Suposo que la comunicació entre el ciutadà i l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament, és primordial, no?
Sí, per a nosaltres és fonamental, no? No només has de fer coses, sinó que després les has de saber comunicar i fer que arribi a tothom, a totes les persones, i sobretot en tots els diferents formats possibles, no? Perquè cada format té el seu públic i s'ha d'arribar a tothom per a que tothom estigui informat i sàpiga el que es fa al poble, el que s'ha fet i si vol participar en alguna activitat que estigui sabedo.
Que hi haguen tants de formats i tants de mitjans de comunicació, això complica la feina, no?
Sí, o és un repte, no? Al final, és a veure com puges les estadístiques per a veure com cada vegada arribes més allà. Sí, això s'ha complicat bastant, no? O ho hem complicat al final els que ens dediquem a aquest sector, que abans eren els tres formats bàsics, que era tele, ràdio i premsa escrita, però és que ara tens tots els formats digitals en format de premsa digital o en xarxes socials, i dins de les xarxes socials tens un altre ampli, que és una cosa Twitter, una altra cosa YouTube, una altra cosa Instagram i tot això. I bueno, doncs, des de l'Ajuntament el paper per a assegurar la informació de les polítiques de la nostra administració que es transmetin de la millor manera, no? I l'aposta de l'Ajuntament de Roquetes amb la comunicació és clara, forta i transparent. Dona cabuda a tot el consistori, sense mirar colors. Tant és així que tenim un reglament aprovat, com bé saps, Paco, que determina i regula la utilització dels mitjans de comunicació municipals. Fem entrevistes als portaveus de cada grup, entrevistes als regidors, com esta que estem fent avui, de les diferents àrees, un programa en dos, tres col·laboradors, que també aquí volíem donar una mica de visibilitat a la gent més jove, no? Com sempre hem dit, que Antena Caro el coneix tothom, però mos hem de readaptar i hem de fer que arribi a les diferents edats i perfils de gent. I doncs, hem intentat arrencar un programa així desenfadat, una mica de broma, i que surten divendres i dissabte la nit i creiem.
I que té un nom molt, molt nostre, no?
Com no? El títol és A fer punyetes i intentem fer una mica el punyetero, no?, dins del programa i crec que ho estan aconseguint. D'aquí saludo a Calu, a Pau i a Tites i els agraeixo la seva col·laboració incondicional i que s'ho estan passant molt bé. Fem cobertures de les activitats a les entitats, no? Totes les activitats que fan les entitats, sessions plenàries en directe pel YouTube. Després de cada ple donem veu a cada portaveu municipal, publiquem tota la cartelleria que ens faciliten les entitats a les pantalles digitals, també una vessant i un altre format que també fa arribar la informació a la via pública i a la persona, al vianant que està caminant pel carrer, no? Fem avisos de talls de subministraments, d'aigua i de llum, i tot això per les principals xarxes socials, com abans comentàvem, i també tenim la plataforma Eagora, no? L'Eagora se podria convertir en el que és la columna vertebral de la participació ciutadana. Des d'allí pots fer instàncies, pots fer peticions, pots demanar hores, pots reservar pistes de tennis, pots demanar la recollida de voluminosos, pots comprar entrades, pots reservar butaques, bueno, allò és una miqueta...
És a dir, que és una eina de doble sentit, no?
Correcte, és bidireccional en aquest sentit. I bueno, i les webs, tenim la web de l'Ajuntament i tenim la web de Roquetes Turisme, que s'ha d'utilitzar. Des d'aquí demano i faig una crida i que la gent s'introduïsca a la web, que des d'allí tenen les últimes notícies, tenen tots els possibles tràmits que se poden executar i també tota la informació des del consistori. I dir també que des de les xarxes hem crescut moltíssim. La bona feina que es fa des de Roquetes Comunicació, des de l'àrea de comunicació en el seu personal, hem crescut moltíssim i sobretot en Instagram. L'últim any hem crescut en més de 1.000 seguidors i això vol dir que la feina s'està fent i que la gent està percebent el que fem. I d'aquesta manera sabem que estem arribant a la gent.
Suposo que en aquesta tasca de comunicar a la gent que aquest any s'ha incorporat una nova persona com a cap de comunicació a l'Ajuntament, tot això també ajuda, no?, a difondre aquesta informació.
Bueno, al final se fan estratègies i ja són més caps pensants al final i la bona voluntat de tota l'àrea, del personal de l'àrea, se nota i jo crec que també la comunicació és de dues direccions, no? O sigui, si tu comuniques i realment la gent no respon, pues possiblement és d'una única direcció i no saps si estàs fent-ho bé o no estàs fent bé. Però la gent de Roquetes reacciona, la gent de Roquetes acudeix allí el que fem i el que publiquem i vull dir, al final és agrair a la gent de Roquetes també que participe, que responga i que ens ho faci saber, no?, que estem fent bé la feina.
Parlant d'aquestes eines, ara ens centrem, sobretot estem parlant d'eines digitals a través de la xarxa, però per evitar aquesta fractura digital també s'està treballant de l'Ajuntament donant, podem dir, cada vegada més reforç a la part escrita i ho fa a través d'aquest recull de Roquetes on se recullen també les informacions més destacades dels últims mesos.
Correcte. Val a dir que no només està la versió digital, però també tenim la versió escrita i que és l'aposta de l'àrea de Roquetes Comunicació. És tot això que hem estat dient, de les pantalles, de les xarxes i de totes les cobertures que fem, però creiem oportú mantindre aquella revista en format recull de totes les notícies que passen durant l'any. L'aposta ha sigut fer una cada trimestre, quatre anuals, i mos fa molta il·lusió. O sigui, jo crec que els que estem aquí en aquesta àrea mos fa molta il·lusió poder treballar en este recull. I bueno, aquesta és l'aposta anual, no? Tenim un calendari que marca quan surt cada recull, quan se fan les entrevistes als portaveus que abans dia, quan se fan les entrevistes als regidors de l'àrea i quan se fa una tertúlia. Enguany hem tingut un impàs de moltes eleccions, que això el que ens ha fet anul·lar totes aquelles publicitats electorals o publicitats polítiques, no?, que ens impedia
fer... Que en campanya electoral no es pot fer.
Correcte, tu veus, saps que durant campanya electoral no pots estar venent acció de govern. Llavors se van tindre que anul·lar les entrevistes, lo recull, crec que un parell de reculls van ser, i la tertúlia. Però bueno, pel 2025 esperem que no hi hagi cap previsió a priori, no?, d'eleccions i poguéssim implantar i poguéssim portar a... poguéssim executar aquell calendari tan, tan guai i tan complet que havíem fet.
Aquest recull de Roquetes, aquesta revista de la que se n'editen 3.000 exemplars, gratuïta i que arriba a totes les bústies. Això també és important.
Correcte. Bueno, cada trimestre el que es fa és la tirada de 3.000 còpies del recull de les últimes notícies i es repartix a tots els domicilis del nucli urbà de Roquetes, sigui Ravaleta, sigue Pilans, sigue Roquetes. Los disseminats deixem un parell de caixes, són 100 exemplars o 200, per a que la gent dels disseminats pugui vindre a l'Ajuntament a recollir-ho. Val a dir-ho també i que la gent recorde que si no els hi arriba lo recull, que poden passar per Roquetes a recollir-ho. Però també poden passar per la biblioteca, també poden passar pel pavelló, poden passar per l'antic Ajuntament. Tot el que són edificis municipals disposen d'un revistero on ells poden anar a recollir este recull.
Hem fet un repàs d'aquesta àrea de comunicació, participació ciutadana i transparència de la que tot forma un bloc, naturalment, a aquesta comunicació amb el ciutadà. I el ciutadà també se'n té constància de quina manera està reaccionant a totes aquestes eines que la gent també utilitza per a difondre la seva feina.
Correcte. Nosaltres agraïm moltíssim aquella aportació que fa el ciutadà o totes les entitats. Jo crec que és importantíssim que la gent ho vegi com a una eina per a que nodrisquen aquestes xarxes. Estem oberts a qualsevol informació addicional, sigui foto, sigui cartelleria, sigui textos, perquè nosaltres encantats per poder fer d'altaveu en aquestes entitats o persones o qualsevol activitat que es faigui. No voldria oblidar de dir-me, de comentar la inversió que s'ha fet durant el 2024 a nivell de ràdio FM. S'ha invertit en tot el que és el sistema de radiofonia a l'hora d'emetre aquesta freqüència, la 96.0, i s'ha canviat l'emissor en un pressupost important que comporta aquests equips, i tot el que és el distribuïdor i l'antena, s'ha fet tot el que és el sistema per a poder millorar la qualitat de les zones i que poguéssim arribar de la millor manera a la gent. Això volia dir-ho i no me volia oblidar. I per altra banda, este 2024 el que es va fer va ser el primer Antena Caro Fest, que per a nosaltres era una festa o una festa de disc jockeys, una manera d'arribar a la gent jove en format festival, que mos feia molta il·lusió perquè Antena Caro se mereixia tindre una festa o una jornada on tothom escolta Antena Caro, el nom d'Antena Caro, i poder donar una vegada més visibilitat a Antena Caro. La intenció és mantindre-ho. El format que es va utilitzar va ser un concurs de DJs intercalat en actuacions d'artistes locals i en un cartell estrella de DJs del territori o del panorama d'avui en dia per acabar la festa, no? Però que la intenció és mantindre-ho en el mateix format de concurs de DJs i tenim ganes, ja estem treballant, ja hem començat a treballar en el que serà el segon Antena Caro Fest.
Són activitats, en definitiva, per a difondre tota aquesta comunicació de l'Ajuntament de Roquetes, de Roquetes en si, per a portar el Roquetes com més enllum millor a través d'aquests diferents altaveus i aquests diferents mitjans. Si li sembla, canviem ara de regidoria. Anem a parlar d'una altra que també té un pes important, sobretot en la nostra societat d'avui en dia, com és la gestió ambiental i l'eficiència energètica. La nostra societat està evolucionant, està canviant, estan canviant els hàbits, o almenys aquesta és la intenció, no?, de canviar els hàbits. I des de gestió ambiental, durant aquest 2024, suposo que també s'han fet moltes activitats, no?
Moltíssimes, Paco. Moltíssimes, i comunicació ha estat detrás de totes aquestes activitats. I, al final, mos acollim a tots aquells dies mundials de, no?, o setmana contra en algo, no? I, m'agradaria fer un petit repàs perquè siguéssim conscients de tot el que fa l'àrea de gestió ambiental i transició energètica, que és molta. Tinc uns tècnics superactius i que tenen... busquen tota la informació possible i després ho has de portar a terme, o sigui que no és fàcil. Per a fer un repàs ràpid, l'últim que vam fer el 29 de setembre era el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desperdici Alimentari. Des de l'Ajuntament se van fer unes bosses, se van repartir pels restaurants que es van adherir a la iniciativa, per a que fomentessin el no tirar al mitjà aquest sobre quan vas de restaurant i que te l'emportes i que és a casa, unes bossetes i d'aquesta manera pues que no faci tanta vergonya emportar-te el mitjà quan no te l'acabes, o fomentar això, no?, que se l'emporti, que cada vegada menys, jo crec que això està bastant interioritzat. Per altra banda, també, mitjançant el COPATE, es van portar uns tallers a les escoles i allí parlaven de, era un taller de compostatge, allí fent un potato en material compost dels contenidors de compostatge i després lo regaven i llavors era un taller la mar de mono. Això per una banda. Després del 15 al 25 de juliol vam ficar una exposició al Mercat Municipal de Roquetes titulada Menys Plàstics, Més Vida. El mercat municipal, sí, correcte. Dic que el mercat municipal s'aprofita bastant per a poder ficar exposicions, siguen roll-ups, siguen quadros o siguen lones, s'utilitza bastant i això ho han fet durant l'any, hem aprofitat bastant el mercat en aquest sentit. Per una altra banda, al juny s'ha fet l'exposició d'Estima l'aigua, cada gota compta. Consells per estalviar l'ús eficient de l'aigua. Per altra banda, també dir que se va fer la primera Ecoroquetes, Ecofesta contra el reciclatge a Roquetes, titulada Ecoroquetes. Roquetes va viure la primera edició com a festa de gestió ambiental de la ciutat. Se va portar un inflable, i es va posar, el primer dia es va posar pel matí, crec recordar, o no, matí tarda a l'Arrabal de Cristo, i divendres, només per la tarda, a l'Hort de Cruells. Per la tarda del divendres, se va també, paral·lelament a l'inflable, se va invitar les entitats ecologistes per a que fessin tallers i es donessin visibilitat de les seves activitats i que donessin la informació que creguessin oportuna les entitats i es donessin, al final, a conèixer. I, bueno, al final, l'activitat era per als infants i joves conscients amb els jocs i tallers al voltant del reciclatge i la sostenibilitat durant dos intensos dies a l'hora de Cruells, a la Ravaleta, com havíem dit. Què més, Paco? Continuem.
Són activitats per a difondre, per a conscienciar i sobretot pel que ens estàs explicant és adreçat als més joves, als infants, que de manera didàctica, a través de tallers, doncs vagin aprenent a totes aquestes...
Els infants són uns transmissors, sí. 10, per a que la informació arribi a casa. Si vols que algo funcione, tu els expliques als crios i si els crios xalen aprenent, aquesta informació arribarà a casa. Jo crec que s'adapten molt més que els adults i ho entenen més ràpid que nosaltres.
I controlen els adults.
Sí, això sabrà. Sí. Tothom que sigui pare o mare ho sabrà. Però és veritat, si vols que una informació arribi a casa, sempre que sigui informació per a ells i adaptada al seu format i tal, si vas al col·legi, arribarà. I després jo crec que també hi ha costums que si comences per baix mos poden calar i és més fàcil adaptar-nos. I al final, dins de l'àrea de gestió ambiental, qualsevol petit canvi pot canviar moltíssim de reciclar o de fer-te una bossa per als plàstics o el no tirar tovalloletes d'un sol ús a lo que són els lavabos o els desaigües, que ja sabem que comporta problemes això. Pues només aquestes petites accions podem canviar moltíssimes coses.
De fet, a través de diferents tertúlies que han fet aquí a Antena Caro amb els ecodelegants de les escoles, allí es nota aquesta tendència de que els alumnes ja estan involucrats en tot aquest sistema d'eficiència energètica, reciclatge, de no malbaratar.
Moltíssim, moltíssim. De fet, tenen un comitè ambiental que l'Ajuntament de Roquetes hi participa en aquest comitè ambiental i d'allí surten molt bones idees. Marcel i Domingo és Escola Verda i prediquen l'exemple. De fet, tenen un hort, tenen el contenedor de compostatge i reciclen i tenen ecodelegats i fan... Executen diferents accions que són superinteressants.
De fet, una de les campanyes que va fer l'Ajuntament va ser repartir unes ampolles d'alumini per a no gastar tant de plàstic en les botelletes de plàstic entre
Correcte.
Els alumnes.
Estava dins d'esta llista que comentàvem ara fa un momentet. Això va ser per al Dia Mundial de l'Aigua, per aplicar les 3 R's. Recicla, reutilitza, reomple. I l'Ajuntament, mitjançant una subvenció de la Diputació de Tarragona, vam repartir a tot l'alumnat tant del Col·legi de Marcel Domingo com el Col·legi de la Ravaleta unes ampolles per recordar les 3 R's que comentàvem. I també es van fer tallers d'educació ambiental per al foment de la reducció de residus impartits per Educaports, que també ens va ajudar moltíssim en fer diferents xerrades i tallers. I durant la setmana convidat, la ciutadania assistir també van fer diferents activitats i tallers per a tota la ciutadania. Després també, és que no me l'hauria d'oblidar, és la plantada de diferents plantes a la rotonda, que de passo va ser la inauguració de la rotonda de la biosfera.
Que aquí que... també els infants s'ho van passar a la mar.
Espectacular, sí, sí. L'he dit que és una jornada molt xula, va fer molt bon dia. Va ser el 5 de maig i bueno, vam engalanar la rotonda que vam inaugurar. Va estar molt bé perquè la rotonda encara estava en obres, hi havia poc trànsit, estava tot assegurat i va ser una jornada molt xula, en música, després en un petit refrigeri, i de veritat que si busqueu les fotos, la veritat que val la pena. I invito a tothom per la pròxima plantada que fessem, que s'apunte i que vingui.
Perquè la intenció és fer de Roquetes cada vegada una ciutat més verda?
La intenció és que sigui més, no tant d'hormigó, no tant d'asfalt, no tanta vorera, i que sigui més amable.
I més florida.
Més florida. De fet, mira, està bé que ho digues perquè estem dins del circuit de Viles Florides i mos han acceptat. De fet, va ser una proposta que es va presentar al ple i vam aprovar. I de fet ens han acceptat. En breu se posaran els cartells que ens cediran l'organització que això determina. I bueno, si la intenció és esta, també, ja que surt el tema, pues, la poda, no? Abans se podava molt, molt agressivament, se podava moltíssim, enteníem la molèstia que poden generar les fulles, però després volem sombra. I llavors és una cosa que es contradiu en ella. Llavors també no plou com plovia abans. Llavors els arbres no reguen com se regaven abans. Llavors, no, si li treus tanta fulla, debilites molt l'arbre, i llavors s'ha d'intentar podar parcialment, mantindre una mica la fulla en les molèsties que pot generar, però d'aquesta manera, quan arriba l'abril, que ja comencem a voler sombra, abril-maig, tenim sombra i l'arbre està fort per a poder continuar creixent.
Això vol dir que s'ha de tindre un manteniment correcte, no?
Correcte. Estem en això, a nivell de jardineria s'ha d'estar al damunt. Bueno, si vols parlarem de la problemàtica que hem tingut a nivell de jardineria durant l'any, parlarem quan parléssim de serveis municipals, que comportaria aquesta àrea. I bueno, al final, a nivell de poda, és el que parlàvem, que no es pot podar com se podava abans, perquè no plou com plovia abans.
De tota manera, Roquetes té prou zones per a poder ser verdes? Zones verdes?
Sí, n'hi tenim.
I se'n poden fer més?
Bueno, això és l'OPOM. Al final és l'OPOM el que determina les zones verdes, les zones urbanitzables, i tot això està determinat des del 2003, crec recordar. Però nosaltres tenim tot el que és la Vall del Marquès, tenim tot el que ja està jardinat, i cada obra que es fa ja es pensa a l'hora de jardinar i posar arbres. Suposo que abans devia ser una altra mentalitat, però és que ara ja cada obra o cada passeig o cada vorera que es fa ja es fa pensant en la part verda. I després tenim també per la Raval de Cristo, també tenim bastantes zones verdes i prou grans i importants.
I parlant d'aquesta gestió ambiental, una altra de les gestions que també s'ha de fer i que també podem dir és una d'aquestes problemàtiques que tenen algunes ciutats, són les colònies de gats.
Correcte, sí. Tema colònies de gats. Bueno, és hasta que no s'han començat a gestionar les colònies de gats, estos gats comportaven unes molèsties per la via pública. Tenim l'entitat ProGat, que treballem colze a colze per a minimitzar aquestes molèsties tant de sorolls com d'higiene que puguem comportar aquestes colònies de gats. Nosaltres hem d'agrair la feina que fa ProGat, que és titànica, perquè, si no recordo malament, són 17 colònies les que han repartides per la població, en algunes colònies en 5 gats, algunes colònies en 18 gats i alguna colònia potser en 20 gats. Però des de l'Ajuntament hem entès aquesta problemàtica i aquesta feina titànica que estava fent l'entitat. Des d'això vull dir que el que han fet és intentar donar tota l'ajuda possible, sigui material, sigui econòmica, mitjançant el conveni que tenim, però també han volgut, hem intentat i hem invertit per a que poguessin fer una castració, poguessin fer una esterilització, millor dit, de la majoria dels gats que hi ha a les colònies de gats. D'aquesta manera, què fem? Que els gats no es reproduïsquen i que visquen la seva vida, però quan arriba l'hora, doncs, que cada controla aquestes colònies. Ara tenim un problema d'abandonament d'animal, que la gent pues, utilitza aquests punts de colònies de gats pues, per l'abandonament animal. Però bueno, estem treballant-ho. Com hem ajudat també a Progat? Hem ajudat cedint-los material, cedint-los espais i bueno, pues, facilitant pienso, facilitant eines i lo que, com ja t'he dit, l'esterilització de la majoria dels gats. Què se farà també des de comunicació? Pues, campanyes per a evitar este abandonament d'animal.
I naturalment, si parlem de gats, també hem de parlar de gossos, perquè els gossos també podem incloure dins de l'àrea del civisme ciutadà i d'aquestes zones específiques on tenen els gossos per anar.
Correcte, bueno, les zones específiques que comentes són els pipicans. Estan a la majoria part de la població. Evidentment que en podríem posar més. Jo, que, claro, a més de fer 100 metres a passejar el gos, pues, ne faries 20. Evidentment que se'n poden repartir més. Però jo crec que no, la problemàtica no està en els pipicans, crec que la problemàtica està a la via pública, està aquell que no es vol desplaçar hasta un pipican o aquell que no recollix l'excrement pertinent del seu animal. Jo crec que és, aquí tornem a estar en que si això ho expliques als col·legis ho entenen en seguida i ho practiquen en seguida, però això per molt que li expliques a un adult, pues, bueno, ja no canviaràs, no? I bueno, aquí hi ha una mica de civisme que s'hauria de regularitzar. Intentem anar detrás, intentem fer informacions, intentem traslladar informació i explicar i donar a vegades, hasta se va repartir fa un parell d'anys, se van repartir unes bossetes, que bueno, no sé, facilitar d'alguna manera la recollida d'aquell excrement. Futurament també farem una altra campanya en les miccions dels animals, dels gossos que parlàvem abans. I
en definitiva, la informació és fonamental que arribi al ciutadà. Suposo que és més informar que no sancionar, no?
Sí, perquè evidentment que no vols anar a sancionar directament i primer és informar, evidentment, però jo crec que tots ho sabem que no hem d'embrutar la via pública, perquè tu, embrutant, estàs molestant una altra persona. Però, claro, ja sabem que a vegades si no sanciones, la gent no acabem aprenent.
Perquè si parlem d'embrutar la via pública, estaríem parlant també de papereres, de les illes de contenedors...
Evidentment, i de voluminosos incontrolats, no? Abocaments incontrolats que són a les illes de contenedors. Des d'aquí recordo que l'Ajuntament té un servei gratuït que només truquen a l'Ajuntament pot reservar dia i hora i dir quants voluminosos ha de tirar i la brigada li vindrà a recollir. No cal tirar-los incontroladament a les voreres o al costat de l'illa de contenedors. No està ben fet, això.
Estem parlant de l'àrea de gestió ambiental i eficiència energètica i aquí també podem parlar d'iniciatives i de projectes que s'han portat a terme per primera vegada aquest any i una d'aquestes iniciatives ha estat el que s'ha anomenat Gastrocasa. Gastrocasa ha estat una jornada que ha tingut força èxit. En definitiva, què es buscava amb aquesta jornada?
Bueno, pues se buscava el treure partit en aquelles peces de casa. Jo crec que així és el titular que s'hauria d'utilitzar. Com ho faries això? Pues posant, agarrant de la mà del caçador, que tenen una sala d'especejament, que fan la traçabilitat i fan el control d'aquella carn, i agarrant la mà del restaurador local o no local o de la zona i unir-los, no? D'esta manera pots caçar més, pots treure partit d'aquelles peces caçades i les podem disfrutar, no? I estan a la base de tothom. Si això a més arribés a la part domèstica, no, que arribessin a casa envasades o no, pues bueno, pues superbé, no? Entenem que és una carn una mica delicada de cuinar i que suposo que no deu ser tan fàcil com qualsevol, jo no sóc cuiner, no entenc massa. Però la intenció era esta, donar visibilitat a esta carn de caça, donar visibilitat a les tasques i les accions que fan els caçadors, que no es veguin com uns bitxos raros, sinó que s'expliqui que qui millor està fent la gestió ambiental d'estos animals està sent el caçador, que a vegades tenim menys pastors, que a vegades estem vivint menys al camp. Pues estos animals forestals, estos animals frèstecs, no? Estos animals de silvestres, que a vegades estan agarrant més terreny, no? I que a vegades diràs que els estem, no? S'estan apropant més a la ciutat. Pues això s'ha de gestionar. I qui millor que els caçadors ho estan fent. I ara, al final, la intenció era estar donant visibilitat a tot el món de la caceria.
Una jornada que es va fer al casal de la Ravaleta, on, com molt bé explicava, doncs van vindre caçadors, restauradors, i concretament restauradors que allí van fer demostracions in situ i en directe.
Correcte. Van vindre quatre cracs i van fer meravelles en lo que és la carn de caça. La jornada consistia en això, en quatre persones que cuinarien una carn de caça, que ensenyarien com se feia, com ho feien en directe, i després un petit tast del que s'havia cuinat, no de tot, sinó d'un petit tast. D'aquella manera, allí es podien trobar, durant la jornada suposo que és el que s'ha de fer, és escoltar, no? Però una vegada ja havia acabat la jornada, ja estàvem a la part del tast, doncs bueno, allí ja es van generar unes sinergies i, entre caçadors i restauradors, o gent del món de la restauració culinària i tal. I la intenció és esta. Al final és mantindre-ho, veurem si creix, si creix en horari, o creix en dies, o creix en activitats, o creix en volum, ja veurem. Però la intenció és mantindre-ho. De fet, val a dir que ha guanyat un premi, ha guanyat un premi de la Diputació de Tarragona d'emprenedoria dins de la gestió ambiental.
Suposo que és satisfet, no?, com a regidor responsable.
Doncs pues sí, que poc m'ho pensava jo, que vulguem fer alguna cosa gastronòmica i, havent tocat aquesta tecla, hagués pogut rebre un premi.
Això és que significa que és una bona idea i que ha funcionat.
Creiem que sí, i per això estem molt motivats en continuar-ho fent i que creixi.
Està clar que dintre de l'àrea de gestió ambiental i eficiència energètica s'abarca en molts camps, se poden fer molts projectes, moltes actuacions, mostra d'això és aquesta primera edició del GastroCaça, però també és important donar exemple. I des de l'administració pública, i concretament des de l'apartat dels serveis municipals, el que coneixem com a brigada municipal, aquí també es fa aquesta transició energètica, no?
Correcte. Des de la part dels vehicles intentem aportar la nostra el nostre granet d'arena i estem intentant fer la transició energètica dels vehicles de combustió a vehicles elèctrics. L'any passat ja teníem un i enguany durant l'any l'hem incorporat en un segon i la intenció és no deixar-ho, no? Ja que són vehicles que cada nit dormen a la nau, se poden carregar, ja veurem si és el futur o no és el futur, no? però segons les necessitats d'avui en dia, d'avui, les nostres, de la brigada, podem anar fent la transició energètica de cara al vehicle elèctric.
Per la part de consum i també del so ambiental que pot generar un motor de combustió.
Correcte, estic d'acord, sí. Sí, tal com tu has dit, no fan soroll i són vehicles que estan tot el dia per dins del nucli urbà i ojalà n'hi haguessin més.
I en aquesta transició energètica, com diem, l'administració local, la més propera al ciutadà, l'Ajuntament, està donant exemple en l'adaptació d'aquests vehicles elèctrics i també amb el consum elèctric, perquè la eficiència energètica és important. De fet, ja s'han fet diferents actuacions a través d'aquestes energies renovables a les instal·lacions municipals.
Correcte, ja hi ha tres edificis municipals on hi ha plaques solars i bueno, la intenció és buscar subvencions que poguéssim continuar fent la transició i el que això comporta, perquè està el tema dels SAIs, no? Avui en dia hi ha ordenadors a tot arreu i hi ha diferents equips que van 24 hores. Creiem necessari que les plaques o eòliques, molins eòlics, puguen generar este consum que de 24 hores. I a part també poden fer de SAI, no? Poden fer de que no, encara que quedis sense llum momentàniament, no tingues averies als sistemes informàtics. Per en aquesta línia, la intenció és buscar aquelles subvencions per a que poguéssim anar cada vegada tindre més edificis en el sistema solar.
Avui al nostre programa Microbert estem conversant amb Jordi Alleput, que és el regidor responsable de les àrees de gestió ambiental i eficiència energètica, comunicació, participació ciutadana i transparència, i també d'obres públiques, serveis municipals i béns. Potser les obres públiques, no sé si són un mal de cap diari, perquè suposo que d'obres i d'actuacions al municipi de Roquetes des dels serveis municipals se'n fan cada dia.
Correcte, ara passem a l'àrea una mica potser més extensa, però més ambigua, no? Perquè al final és t'ho engloba tot. Serveis municipals és molt extens i exigent, en tots els sentits. Un engranatge que ha d'estar molt ben engraçat i que requereix l'esforç de moltes persones. De moltes persones, des dels tècnics, des dels administratius, des dels peons, des dels oficials, des dels jardiners. És la que més m'ocupa a nivell de jornada laboral, és la que més ocupa temps. És una àrea amb contacte directe amb la gent, de vegades desagraïda pels temes que tracta, però d'altres molt gratificant. Quan una persona t'agraeix una determinada cosa, doncs la veritat és que s'agraeix moltíssim. Val a dir que el dia a dia comporta un volum de feina important.
Suposo que hi ha feines programades i després sempre hi ha imprevistos i urgències, no?
Estan les programades, estan les averies i estan, jo sempre dic que n'hi ha tres formats. Estan les diàries, estan les que pots programar, que dius, bueno, doncs ho farem aquell dia, i llavors estan les averies. I llavors, doncs, això és a nivell logístic, doncs comporta pensar-ho bé i estructurar-ho bé, i a vegades doncs no portar pressa. Perquè si havies pensat per al dilluns, doncs qualsevol cosa pot passar que el dilluns no pogués fer i tingués que passar el dimarts. Val a dir que des de principi d'any vam contractar els serveis d'un aplicatiu a nivell d'incidències per a organitzar-nos tota aquesta feina. Han fet més de 4.500 tasques en el que portem d'any. Entre tasques i incidències, 400 resoltes mensualment, 400, i a diàries són 20 diàries. La jornada laboral és la que és, i això.
I personal, suposo que també.
Correcte. En algun moment hem tingut que ampliar-lo. I això ja em serveix per dir-te que a les campanyes d'estiu ampliem lo personal en dues persones per a poder abarcar més, cobrir vacances, evidentment, alguna baixa, però per a cobrir sobretot el que són les campanyes d'estiu, per tema festes i per tema logístic, ampliem sempre mitjançant un contracte que fem en una empresa externa en dues persones. Tot i així, totes les places creades de l'Ajuntament intentem que sempre estiguin ocupades. Sempre estiguin ocupades, encara que tinguessin persones de baixa. Intentar tindre borses que nodrisquen aquella plaça sempre per a que el servei se pugui donar de qualitat.
Està clar que la ciutat de Roquetes creix any en any, i això vol dir, doncs, que hi ha més serveis, més actuacions, i suposo que la plantilla del personal també s'hauria d'anar incrementant, no?
Jo, per sent el cap de l'àrea, jo ja ho saps que intentaré luchar i ho intentaré aconseguir. Si més no, és el que tenim i ens hem d'adaptar al que tenim, i val a dir que és una àrea que dona serveis a totes les altres àrees. El que tu estaves dient, també donem servei a l'àrea de joventut, a l'àrea d'igualtat, a l'àrea de festes, de cultura, i llavors intentem sempre estar al damunt i atendre aquelles necessitats que tenen les altres àrees. Però mentrestant, a la vegada també donem servei als camins, fem manteniment de senyals, manteniment d'enllumenat i enllumenat de la via pública, que sí que el tenim subcontractat a una empresa externa, però tenim enllumenat d'edificis municipals que també s'ha de mantindre o s'ha fos o s'ha desprogramat, i sempre s'intenta tindre al 100% totes aquelles instal·lacions. Problemàtiques en coloms. També fem contractes externs a empreses que gestionen les plagues de coloms. Servei a altres àrees, com bé he dit. També tenim externalitzat el que és la jardineria, la serralleria metàl·lica i l'enllumenat, com també he dit ara, i bueno, el reforç dels dos operaris que abans he comentat.
El tema de la jardineria que comentàvem anteriorment també és important perquè la gent doncs, té visibilitat no?, d'aquestes zones verdes i també ara florides.
Com ara abans estàvem parlant, no?, que per a nosaltres és important aquelles zones verdes, pues bueno, cal a dir que teníem, bueno, licitem el servei de jardineria a la via pública, licitem, i enguany va guanyar una empresa. Aquesta empresa la licitació la va guanyar com al febrer, però durant l'any la seva acció ha sigut inexistent, tan inexistent que vam tindre que rescindir el contracte. Tot això ha comportat que no hem tingut jardiner durant tot el 2024 i hem tingut que anar succeint aquelles necessitats en mitjans propis. Això ha sigut també ja una feina añadida que hem tingut en aquests operaris que haguessin hagut d'estar fent unes altres coses i hem tingut que fer malabars per a poder fer lo més prioritari i que no es note o que es note el menys possible aquella manca de jardiners que tenim a la via pública.
Perquè clar, no és el mateix una administració pública que una privada que un particular a l'hora d'actuar i contractar serveis, no?
Un particular, una empresa particular hagués pogut dir tu no vens, doncs tranquil que ja contracto un altre, però al dia, al mateix moment, la licitació d'una administració pública no va així i de fet me penso que cada pas comporta 2 mesos. Tu rescindis el contracte i llavors ell té 2 mesos per a contestar si realment està d'acord o no. Després, cada pas té 2 mesos i comporta molt de temps.
I si les obres públiques són importants el dia a dia, com dèiem, les incidències, les tasques programades, després van sortint manteniments, podríem estar parlant, jo què sé, de clavegueres, de les voreres, dels carrers...
Correcte, aquí has donat el clau i he seguit l'ordre que jo tenia apuntat aquí. Clavegueram, avui estàs bé i demà et pot sortir un embossament
de tovalloletes, per
correcte,
exemple.
Correcte, perfectament. I te toca aixecar el carrer. I això ja has de contractar màquines, has de contractar peons i has d'obrir el carrer, això has de tallar el carrer, has de facilitar l'accés als veïns resem que no surtin, que no hi haguin aquestes problemàtiques perquè a nivell pressupostari pues, te fot a l'aire, sí que està previst a partir de clavegram per a quan te surti això, però perquè te surti una i mitja, si te'n surten 3 ja no saps com fer els malabars, no?
I naturalment la ciutadania vol que se li arregli.
Se li ha d'arreglar. Se l'ha d'arreglar perquè la ciutadania som exigents i s'ha d'arreglar. Per sort, tenim bons proveïdors, tenim bons operaris i bons tècnics a la casa i fan una feina exquisita i creiem que el temps de reacció és bastant ràpid.
Això vol dir que el sistema de clavegram a Roquetes ara està en prou bones condicions?
Bueno, tenim una molta part antiga, això no ho podem evitar, hi ha molta part que abans fa 40 anys se feien d'una manera les coses, enguany ara avui en dia s'estan fent d'una altra manera, i es va reparant a mesura que va petant, que va rebentant. Sí que poden hi haure carrers, que ja que fas les voreres, pues bueno, l'aixeques i ho fas tot, no? Però si no es tindries tot el poble aixecat, si volguessis fer en un any. I llavors, pues, allà en se trenca, aixecar només el tros que està trencat i necessari. Igual que les voreres, en el tema voreres també fem el mateix. Intentem fer per trams. Això al dia a dia i durant l'any. Sí que hi ha previsions per a fer, i ja els pressupostos del 2025 així ho preveuen, hi ha alguna actuació en més gran format on se restauraran totes les voreres. Però allí on veiem necessari que pot hi haure un perill imminent, doncs actua allí mateix.
Això vol dir que hi haurà actuacions en voreres?
Sí, hi ha el tema de l'Arrabal de la Mercè, que suposo que Tere Moreso ja us ho ha hagut d'explicar a nivell de pressupostos del 2025, que està la previsió de restaurar totes les voreres de l'Arrabal de la Mercè. No ens podem oblidar del vandalisme. Vandalisme existeix i quan no és una papelera és una senyal, és un semàforo o són pintades a la paret. Pues això també s'ha d'actuar en aquest sentit. Llavors, en aquest cas... Així la jardineria havíem parlat i dins del vandalisme pues, bueno, s'intenta vandalisme també podem considerar quan estem parlant d'abocaments incontrolats, pues, allí on passa s'intenta netejar o s'intenta restaurar el més pront possible perquè això no faci efecte crida.
De fet, tenim una deixalleria que suposa que cada vegada també és més utilitzada per al tema de reciclatge i d'aprofitament.
Qui l'utilitza, l'utilitza sempre. Però hi ha gent que, pues, que jo crec que no té la... o no sap els horaris o que no té l'acostum d'anar a la deixalleria. Però sí, és una deixalleria bastant concorreguda i molt utilitzada.
I parlant encara d'aquestes obres públiques, serveis municipals i béns, si parlem de béns, això vol dir que també s'ha de tindre doncs, cura dels edificis municipals, el seu manteniment i també inversions.
Pues sí, bueno, això també és el dia a dia que comentàvem abans, és allà on té la necessitat, pues, actuem i dins aquest aplicatiu que comentàvem abans pues, s'intenta registrar totes aquelles humitats o fugues o manteniments necessaris perquè Roquetes és petita pa depèn lo que, però és gran pa depèn lo que, i tenim uns quants edificis municipals que s'han de mantindre en bon estat i que no puguen tindre pèrdues d'aigües, que no puguen tindre pèrdues energètiques i que estiguen al dia a dia per a poder donar millor servei a la ciutadania.
En definitiva, parlant d'aquest balanç de les diferents actuacions en aquestes àrees de les quines responsables, quin grau de satisfacció?
Com has dit, estic satisfet de...
Un balanç positiu d'aquest any 2024 en aquestes àrees. Sempre hi ha algun tema que es queda pendent o que li hagués agradat doncs, poder ficar-hi si més incidència? O...
Bueno, jo crec que sense desmereixer el que s'ha fet fins ara, s'ha intentat respondre i avançar en temes senyals, per exemple, no? Sí que hi havia una compra important feta ja del 2023 i es van aplicar totes les senyals, se van instal·lar totes les senyals, però pareixia que no s'hagués notat pues, perquè realment la necessitat de canvi de senyals existia. Pues ara, abans que s'acabés el 2024, hem fet una altra compra de senyals. Durant l'inici del 2025 se posaran i llavors es tornarà a fer un altre llistat de senyals. Pues, bueno, la voluntat és que la qualitat i la qualitat de senyals estigui al 100%. Pues bueno, és una faena de picar pedra i de formigueta i de tindre-ho present sempre en tot moment. A nivell d'edificis, pues bueno, no s'ha fet el 2024, però es farà el 2025, que és tot el sanejament informàtic que hi ha a la planta de dalt a l'Ajuntament. I bueno, me donarà com molt satisfet si realment ho veig executat, no? També el que s'ha fet enguany és tot el sanejament i tota la remodelació de la telefonia que tenim tots els operaris i tots els despatxos de tot l'Ajuntament, antic Ajuntament, Mercat, Pavelló, que s'ha sigut una aposta també per part de l'àrea informàtica superimportant que bueno, s'ha dut a terme, ha costat moltíssim fer el canvi de companyia i dels terminals que això comportava.
Com dèiem, estem fent un balanç d'aquest 2024, ja s'està acabant, arriben les festes nadalenques i com a altres regidors que han vingut també aquí als estudis d'Antena Caro per a fer el balanç de les seves regidories, no sé si ja ha fet la carta als Reis parlant d'aquestes regidories, però si hagués de fer una carta, què demanaria per a les seves àrees?
Pues, sí, la carta als Reis l'he fet amb les filles i estic supercontent perquè jo d'aquestes coses soc pare i m'encanta. Ens ho passem i xalem molt bé, molt a casa.
Bueno, ara tenen l'oportunitat de fer la carta al Pare Noel i Mare Noel i també als Reis Mags d'Orient.
Correcte. A Roquetes ens venen a visitar tots i estem a tope i ens venen i anem a totes les activitats nadalenques que formen part de Roquetes. La meva carta i la meva petició seria que a nivell de subvencions o ajudes que venen d'altres administracions superiors a la municipal, ostres, fossin no tan farragoses per una banda, per a que poguéssim anar més al gra, i per altra banda que fossin més accessibles. Si hi ha un poquet fent molt, imagina't si les subvencions Diputació, Generalitat, Estat, Europa, poguessin ser més fàcils i poguéssim agarrar-nos a moltes més.
I aprofitant el nostre micròfon, també com a responsable d'aquestes àrees de l'Ajuntament, què seria el seu missatge de cara als roqueteros i roqueteres?
Pues que en aquests temps accelerats que ens prenem un moment i ens escoltem. Per marcar una gran diferència a les nostres vides, cada paraula i cada gest importa i podem fer canviar la vida i fer més feliç la vida dels altres.
Avui al nostre programa Microobert hem parlat amb Jordi Alleput, que és el regidor responsable de les àrees d'obres públiques, serveis municipals i béns, també de comunicació, participació ciutadana i transparència, i gestió ambiental i eficiència energètica. Moltes gràcies per haver vingut als nostres estudis per explicar, doncs, comunicar a tota la ciutadania aquesta tasca que s'està fent des de l'Ajuntament i en concret en aquestes àrees. Que vagi molt bé aquestes festes nadalenques i que aquesta carta als Reis, doncs, es complisca al màxim. Molta sort.
Moltes gràcies, Paco. Gràcies per la feina que feu a l'àrea de comunicació. Moltíssimes gràcies a tothom. Felicitar los Nadals a tothom i agraïen a aquell que hagués arribat fins ara, fins al final.
Moltes gràcies i bones festes.
Gràcies.